Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs en titulars d'aquest divendres 23 de juny. Esquerra Republicana vol fer un replantejament de les festes majors de Calella. La portaveu del partit, Cristina Gómez, considera que s'ha d'obrir un debat a fons sobre els actuals plantejaments tant de la festa major de Sant Quirze i Santa Julita com també de la festa major de la Minerva, la del setembre. El motiu, diu, la poca assistència de públic als principals actes, en aquest cas de la festa major de Sant Quirze i Santa Julita, celebrada el passat cap de setmana. I el grup municipal d'Esquerra Republicana ha tornat a insistir en que el govern de Calella, format pel PDeCAT i el PSC, no té voluntat transformadora i no té, diuen, un projecte clar per la ciutat. Un missatge que llançaven ahir al vespre durant un acte públic amb el qual els republicans volien retre comptes davant la ciutadania. Torna a l'actualitat el cas d'Aurora González, la dona que conviu a casa seva, a Calella, amb uns ocupes. L'Ajuntament comunica que no pot fer cap declaració al voltant d'aquest cas, diuen, per preservar la llei de protecció de dades. Aturades les obres de pavimentació del carrer Cervantes, l'empresa que ha començat aquestes obres no complia els terminis ni tenia la maquinària adequada. Davant d'això, el consistori ha resolt el contracte amb aquesta empresa i dilluns reemprendrà l'obra amb una altra que, diuen, és més solvent i més fiable. Festes, coques, cava i petards són els protagonistes d'aquesta nit, la revetlla de Sant Joan, la nit del solstici d'estiu, és la nit més curta de l'any, però la més intensa en quant a celebracions al carrer. Avui hem sortit per preguntar com passaran els calellencs aquesta revetlla. I dels esports, 16 jugadors del Club Tenis Taula Calella participen des d'aquesta tarda i fins al dia 2 de juliol als campionats d'Espanya que es disputen a Almeria. També parlarem de la Subaru Triathlon Cross que es disputen aquest cap de setmana a la ciutat de Calella. Comencem amb el desenvolupament de les notícies que us explicàvem en titulars. La portaveu d'Esquerra Republicana a Calella, Cristina Gómez, considera que s'ha d'obrir un debat a fons sobre els actuals plantejaments tant de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita com també de la Festa Major de la Minerva. Gómez ha fet aquesta reflexió davant les càmeres de Ràdio Calella Televisió després de constatar el que considera, diu, poca participació en algun dels actes de la Festa Major petita celebrada el passat cap de setmana. Segons ella, s'ha de fer un replantejament dels actes per tornar a connectar amb la ciutadania. A més, creu que els ciutadans també haurien de participar del procés de decisió dels actes que es fan per la Festa Major.
No és que un ajuntament programi un seguit d'activitats o de coses, no? I els ofereixi a la gent, no? Des del nostre punt de vista és una cosa col·lectiva, no? És entre tots que hem de muntar una festivitat en aquest cas, no? O un seguit d'actes que tinguin un sentit, que encaixin amb la voluntat de la gent, que evidentment té unes necessitats i uns gustos, no? Té una actitud respecte a l'oci doncs, també molt diferent i molt diversa, i per tant la programació de la Festa Major entenem que ha d'apel·lar en el conjunt de la ciutadania en la seva diversitat, com dèiem.
La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella va més enllà i destaca el poc èxit que han tingut, segons ella, alguns dels actes destinats, en aquest cas de la Festa Major petita, a la Mainada. Cristina Gómez ha recordat que en el seu dia Esquerra Republicana ja va fer una proposta per crear una comissió ciutadana, en aquest cas per l'organització de la cavalcada de Reis. I continuem parlant encara d'Esquerra Republicana perquè el grup municipal d'Esquerra ha tornat a insistir en que el govern de Calella, format pel PDeCAT i el PSC, diuen no té voluntat transformadora i no té un projecte clar per la ciutat. Un missatge que llançaven ahir al vespre durant un acte públic amb el qual els republicans volien retre comptes davant dels ciutadans. De fet, els quatre regidors d'Esquerra, l'Ajuntament de Calella, Cristina Gómez, Àngel Badalló, Xavier Casillanis i Carles Ferrer Costa, feien balanç públic dels dos anys de mandat a l'oposició. Segons Gómez, el seu equip ha treballat aquests dos anys des de l'oposició amb un afany constructiu, aportant idees i propostes per millorar la qualitat de vida de tots els calellencs. En aquest sentit, creu que el govern que encapçala Montserrat Candini menysprea les propostes que fan la resta de partits que conformen l'Ajuntament.
La ciutat, igual que el país, només es construirà i de forma més rica des de la diversitat i des de la pluralitat. I, per tant, aquest menyspreu que a vegades patim, no? I ens sentim com si, bé, hi haguessin uns quants que sapiguessin les coses de què van i la resta no, ens sembla doncs, que és una actitud absolutament reprovable. I nosaltres el que treballem és perquè justament sigui una ciutat inclusiva des d'aquest punt de vista. I com deia, no? Perquè a més personalment i com a grup i com a projecte polític forma part del nostre ADN, la pluralitat i la diversitat forma part de la riquesa i per tant en l'àmbit municipal el que reivindiquem és que davant de qualsevol qüestió doncs puguem també parlar i reflexionar des de la diversitat.
Segons Cristina Gómez, l'actual govern de Calella no acaba d'entendre que hi ha diferents maneres de veure la ciutat. Durant l'acte que es va fer ahir al vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell, els regidors republicans van explicar diferents propostes que han fet al llarg d'aquests dos últims anys, com ara la referida a la mobilitat, a la façana marítima, amb els passos a nivell, o bé la proposta de priorització d'inversions per a les instal·lacions esportives.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Calella ha comunicat que no pot fer cap declaració al voltant del cas d'Aurora González. El comunicat exposa que aquesta dona sap que des de l'Ajuntament s'ha intentat ajudar-la i s'ha treballat i s'està treballant per resoldre la situació que es viu al seu immoble. En un comunicat que també l'Ajuntament ha compartit a les xarxes socials, l'Ajuntament exposa que alguns mitjans de comunicació s'estan fent ressò de la situació de la veïna de Calella, que té un conflicte amb uns ocupes que viuen a casa seva amb ella. Des del consistori han volgut comunicar que no poden fer cap declaració sobre aquest cas, ja que no poden explicar res en referència a l'expedient dels llogaters ni a l'expedient de la propietària per respectar la seva obligació, que és la de preservar la protecció de dades. També es vol deixar clar que tothom que estigui empadronat a la ciutat té el dret de ser atès per l'àrea de política social i, posteriorment, tots els casos són valorats amb rigor, diuen, tant pels professionals tècnics com també pels responsables polítics. Finalment, l'Ajuntament lamenta la informació que s'ha traslladat d'aquest cas, ja que diuen que és poc veraç i no s'ajusta a la realitat. Més qüestions. Les obres de pavimentació del carrer Cervantes estaran aturades fins al dilluns. L'empresa que ha començat aquestes obres no complia els terminis ni tenia tampoc la maquinària adequada per fer l'obra en aquest carrer. Davant d'això, l'Ajuntament, els seus responsables, han resolt el contracte amb aquesta empresa i dilluns es reprendrà l'obra amb una altra. El tinent d'Alcaldia de Territori i Obres Públiques, Jordi Sitjà, ens ha comentat que va guanyar la licitació l'empresa que va fer l'oferta més barata, però que a l'hora de la veritat no era la més adequada.
Aquesta empresa hem tingut dificultats des del primer moment a que complís amb els terminis de en funció dels compromisos que anava prenent, i a l'hora de la veritat, quan ha estat executant les obres, doncs s'ha acreditat que no tenia exactament ni els mitjans tècnics ni humans per afrontar l'obra tal com nosaltres teníem que exigir que es fes, no? Finalment, doncs, tot han sigut endarreriments. Allà on teníem que estar un dia estàvem dos, i on teníem que estar dos estàvem quatre. S'ha fet diversos carrers, s'ha fet Pompeu Fabra, Jugara o Bruguera, però a l'hora de tenir que fer aquest carrer Cervantes, que és un carrer ja molt més allargada i d'actuació, hem denotat que doncs, l'actuació no era la convenient ni la que nosaltres podíem exigir, i vam aconseguir ahir que aquesta empresa renunciés al contracte i deixés l'obra, i a partir de dilluns ho executarà una empresa absolutament fiable.
Les obres tornaran a reiniciar-se dilluns i el carrer estarà en obres pràcticament entre 10 i 12 dies. Continuaran trencant la capa de 30 centímetres de formigó malmès, es refarà la base de ciment i sorra i s'asfaltarà de nou. L'actuació es farà a tot el carrer Cervantes. Per tant, el carrer seguirà tal com està ara tota la revella i aquest primer cap de setmana d'estiu. Ahir mateix o també demà s'informarà als veïns de la situació. Si ja considera que reprendre les obres encara seria més perjudicial si es fes al llarg del dia d'avui per no limitar l'accés als guals, l'accés als veïns està garantit.
El carrer, diguéssim, el que és estrictament a la circulació rodada està tancat, però el tram que està entre Monturiol i Moragues no hi ha aparcaments, però el parc és una mica més de rebaixat, però el tram que hi ha entre Moragues i Sant Antoni, a dintre dels aparcaments, és accessible, s'hi pot entrar, sí.
Amb aquesta actuació es resol la problemàtica amb l'empresa que feia les obres actualment i quedaran pendents, això sí, pel setembre, les ja planificades als carrers Costa i Fornaguera i també a la part alta del carrer Indústria.
107.9 FM.
S'acosta l'estiu. Si ets manetes, prepara't, perquè és moment de posar la casa a punt per viure un estiu confortable. És moment de gaudir del bricolatge. Quasi tot el que puguis necessitar ho trobaràs a Ferreteria Bricolatge Calella. Pintura, parament de la llar, jardineria, petits electrodomèstics, leds de tota mena i ofertes en còpies de claus. No som una gran superfície, però estem en una de les superfícies més maques per anar-hi a comprar. Calella. Ferreteria Bricolatge Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere de l'Ajuntament. Ferreteria Bricolatge Calella.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
5 minuts i arribem a 3:15. Aquest matí hem sortit al carrer per copsar l'ambient a les hores prèvies a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Hem preguntat sobre com passareu la nit més curta de l'any, la nit més màgica. Més, el nostre reporter en Pau Feliu ha anat fins a Can Folgador per conèixer també quins són els petards més venuts per aquesta Revetlla. Endavant, Pau.
Ara mateix ens trobem al carrer Església, on preguntarem a alguns ciutadans com passaran aquesta nit de la Revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l'any. Ara mateix ens trobem amb dues persones, com us dieu?
Em Andrea
i Ariadna.
Que ens parlaran una mica sobre com passaran aquesta nit de Sant Joan. Bé, què teniu pensat per fer aquesta nit?
Doncs sortir a festa, a fer un sopar.
Nosaltres quedarem els nostres amics i els pares dels nostres amics i anirem a algun restaurant o algú a passar la nit.
Tirareu algun petard? Us agraden? Us agraden els petards?
Sí.
Sí.
Ara ens trobem amb en Francesc per saber com passarà aquesta nit.
Bueno, aquesta nit la passarem en família, estarem a casa, tenim una terrassa bastant gran i venen els fills i venen uns amics i estarem tots en família.
Ara ens trobem amb la Marta per mirar i informar-nos com té planejada aquesta gran nit de Sant Joan. Bé, què tens pensat fer aquesta nit?
A veure, tenim pensat, primer anirem a menjar unes pizzas, no?, amb alguna terrasseta o així, i després segurament anirem a la platja amb els nens a tirar els petardos, els coets, ens reunirem amb alguns amics i tal. Res més, molt senzill, eh?
Us agraden els petards?
A mi no, als nens els hi encanta, a mi fan por.
Quin petardo més t'agrada?
Tots.
Tots?
La font.
Aquí?
La font.
Ah, les font. La font, aquesta, sí, que fa així.
Molt bé, doncs que us divertiu i disfruteu de la nit, eh?
Molt bé,
gràcies. Adéu. Ara mateix estem al costat de la Maria Pera, que ens explicarà què t'he pensat fer aquesta nit. Bon dia, Maria.
Bon dia. Mira, jo, com que el meu marit es diu Joan, clar, fem la Revetlla a casa. A més, tenim un gos que li fan por els petards, o sigui que li fem companyia al gos. Llavors ve la meva filla, el meu gendre, els meus dos nets, i aquest any també vindran els meus consogres, i bueno, allà primer soparem, menjarem coca, beurem cava, i després tirarem quatre petardos, que ja miraré d'estar jo dintre amb la gossa, però esclar, als nens els hi fa gràcia tirar petardos, i ells tiraran petardos allà al jardí de casa.
Una nit en família, no?
Sí, sí, això.
Això és lo maco.
Exacte, com que el meu home es diu Joan, aquesta nit farem això i demà vindrà tota la meva família també a dinar per acabar-ho de celebrar.
Molt bé, moltes gràcies, Maria, i que disfruteu de la nit. Després d'haver preguntat a diverses persones quin és el seu pla per aquesta nit, ens trobem davant mateix de Can Folgado, on parlarem amb els màxims representants d'aquesta botiga de petards perquè ens expliquin quin és el petard més venut, quina és la mitjana de diners que es gasten els joves i quines recomanacions ens fas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Escolta, explica'ns quin és el petard que més heu venut al llarg d'aquests dies.
Doncs això depèn molt de les edats, o sigui, tot el que és infantil, inferior a 4 anys, el que tiren són sabetes i un màxim de bengales. Fins als 12, 16, xinus àguiles, i a partir dels 18 la gent torna a tirar culo.
Escolta, tu em sabries explicar quina és la mitjana que es gasten els joves per comprar a l'hora d'un petard?
Això depèn molt. Depèn molt del jove, de l'economia del jove, si són estudiants, si són treballadors, no hi ha una mitjana estipulada. Això sí que no hi ha, per nosaltres no existeix.
D'acord, i escolta, jo com que sóc un gran inexpert amb el tema dels petards, què em recomanaries a mi i a la resta de joves?
Doncs realment, el que tenim a la botiga, tot és recomanable, bàsicament perquè tot ho provem abans de ficar-ho a la venda. En el cas de que a nosaltres no ens agradi o creiem que pot tenir algun tipus de perill, automàticament queda retirat i es retorna a la fàbrica. Nosaltres tot el que venem són coses que nosaltres tirem. Nosaltres tirem i els nostres petits tiren. Si no, no ho venem.
Molt bé. I a mi, per exemple, amb un noi de 18 anys, a mi què em recomanes?
Jo et recomanaré color, però perquè és el que més m'agrada. En el cas que em diguis que t'agradaria tirar tro, doncs no et diria que agafessis el més gran, bàsicament perquè el tro que té és molt, molt fort i pot arribar a estar molestant els veïns. Però, per exemple, tens el TNT o megafalleros, que són petardos que són de pólvora comprimida i realment sonen molt bé i estan molt, molt bé. I amb això realment jo crec que n'és suficient.
I escolta, pel tema seguretat, a l'hora de per tirar petards, què ens pots explicar?
Home, a l'hora de tirar petards, el que és més segur sempre és no utilitzar un encenedor, sempre portar una metxa i engegar-ho tot amb la metxa. Bàsicament, perquè quan fas servir un encenedor, moltes vegades la metxa del petard l'engegues no al principi, sinó per la meitat, amb la qual el temps que tu tens per separar-te del petard queda molt disminuït i quedes massa exposat al so o a la repercussió que pugui tenir. Un altre és que la gent té la mania de que hi ha molts petards que diuen que és petit i l'engego a la mà i el tiro. És igual que sigui petit o que sigui gran. El petard sempre ha d'anar a terra i engegat amb metge, perquè el que ha de córrer ets tu, no el petard. Perquè si tu tires un petard i t'espantes, tu no mires qui ve al teu costat. Et pot passar una persona gran, et pot passar un nano, pot passar qualsevol. I realment tu no estàs tinguent en compte la percussió que això pot tenir l'hora que peti. El petard sempre ha d'anar a terra i engegat amb metge. Sempre és igual l'edat, és igual el tipus de petard i és igual la classe de petard que sigui. Sempre ha d'anar a terra.
D'acord, doncs ja anirem amb compte. Doncs moltes gràcies pel teu temps i que disfruteu d'aquesta nit a Sant Joan.
Igualment, i moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pau. La revetlla de Sant Joan es vesteix de sucre amb les tradicionals coques de fruites, de llardons o crema, una base de pasta de full i brioix que permet, un cop enfornada, guarnir-la amb fruita o crema i una mica d'anís. El Gremi de Pastissers de Barcelona confia en una certa recuperació econòmica que faci pujar el consum de coques artesanes més d'un 1%, arribant a tot Catalunya un consum durant la nit d'avui de fins a 1,7 milions de coques. D'aquestes, al voltant del 30% són artesanes i la resta industrials. Una coca requereix de 6 hores de feina, tot i que les artesanes tenen un temps de vida que és molt més curt, també són d'una qualitat superior. Les pastisseries de Calella avui al matí estaven plenes de clients que volien comprar les seves coques per passar la revetlla en família i amics, avui al vespre i a la nit. La nostra companya Àngela Sardà ha anat fins a la pastisseria L'Obrador i ens ofereix aquesta crònica.
Bon dia, avui som a la pastisseria L'Obrador i tenim aquí a la seva propietària. Com et dius?
Glòria Casas.
Hola, Glòria. Parlarem de les coques de Sant Joan, el postre típic de la revetlla d'avui vespre. Quin tipus de coques feu?
Hi ha dos tipus, les de brioix amb fruita i les de full amb llardons.
I quins ingredients porten?
Bueno, una és la de full, la de pasta fullada, i l'altra pues, és la pasta que és la tubeta, que és la de pasta de brioix.
I quines mides hi ha?
Hi ha dues mides, la mida gran, que en diem la familiar, que per unes 10-12 persones, i la mida petita, que en mengen 4, 6, més o menys.
De totes les coques que feu aquí, quina és la que té més comanda?
En aquesta diada, la de fruita, que és la reina.
Això és el que ens han dit avui a la pastisseria L'Obrador, un dia on les pastisseries no paren de treballar, ja que hi ha molta comanda i el forn està ple.
Els preus de les coques ronden dels 16 als 35 euros i si en sobra sempre us la podeu menjar pel dia següent donant-li un toc al forn de casa. I Renfe ofereix 10.500 places addicionals als trens de Rodalies que enllacen Barcelona amb el Maresme i les costes del Garraf amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Aquesta nit i la pròxima matinada la companyia reforça la capacitat habitual dels trens que enllacen Barcelona amb les poblacions del Maresme posant en circulació, a banda també de la duplicació de la capacitat capacitat dels trens habituals, en posen dos trens especials amb destinació Mataró. A més, hi haurà també un dispositiu de seguretat coordinat per Mossos i les policies locals de les principals poblacions on es fan les revetlles més concorregudes. 16 jugadors del Club Tenis Taula Calella participen des d'aquesta tarda als campionats d'Espanya que es disputen a Almeria. El campionat s'allarga fins al 2 de juliol i avui comencen les proves de les categories a la B, juvenil i la Copa de la Reina. Precisament l'any passat el Club Tenis Taula Calella va arribar a la final de la Copa de la Reina enfrontant-se amb un dels rivals que són més complicats, el Cartagena. Enguany, i segons el director tècnic del club, Aitor Puig, l'objectiu serà fer podi.
La Copa de la Reina l'any passat vam aconseguir doncs, arribar a la final. Va ser un gran resultat, vam perdre la final contra el Cartagena. I aquest any l'equip està format per la Gabriela Fejer, l'Alba Fernández i la Sofía Joan Sang. I l'objectiu és fer podi. Si aconseguíssim, estem classificats pels quarts de final. Si aconseguíssim passar, doncs ens trobaria el Cartagena, que seria molt complicat. Per tant, l'objectiu és fer podi.
El Club Tenis Taula Calella també participa a les categories a la B masculí, juvenil masculí i juvenil femení. Segons Puig, les esperances estan posades sobretot en l'equip femení.
Sobretot les esperances estan en l'equip juvenil femení, i si podem aconseguir un títol i després a nivell individual l'Alba Fernández que faci un bon paper. I després els últims dies participem amb equips infantils i equips sub-23 també. I esperem sobretot a nivell femení és on podem aconseguir més podis, que és com venim fent els darrers anys, però esperem que també en categories masculines puguem fer un bon paper.
Els últims dies del Campionat d'Espanya també es disputaran les proves de les categories d'infantil i sub-23. Aquest dissabte es disputa a Calella una nova edició de la Subaru Triathlon Cross. Serà a partir de les 2 de la tarda de demà dissabte i diumenge, en aquest cas a partir de les 9, es fa el tricircuit, el circuit de triathlon sprint més important de Catalunya. De fet, la nostra ciutat, en aquest cas, debuta acollint aquesta prova. I avui en parlem amb Jordi Pérez, que és el director de les dues proves. Jordi, bon dia i benvingut a Ràdio Calella Televisió.
Hola, bon dia.
Suposo que ara ja a aquesta hora esteu ultimant els preparatius, no?, per les dues proves.
Sí, ja estem coordinant tot el que seria el muntatge, el tema dels voluntaris, els circuits, de marcar-los, sobretot el del triatló cross, que és per muntanya, i és més lent de marcar que un altre tipus de triatló de carretera, no?
Parlem concretament de les dues proves, la més imminent, que és la de demà dissabte a partir de les dues, és la Subaru Triathlon Cross. En què consisteix?
Bé, doncs és un triatló cross, que vol dir que la bicicleta no es fa amb bicicleta de carretera, sinó que es fa per muntanya, amb bicicleta de BTT. Llavors, les distàncies són 750 metres nedant, 20 quilòmetres per la muntanya i després corrent 5 quilòmetres. Aquí la característica una miqueta és que el circuit de bicicleta és molt dur i la veritat és que amb les calors que fa i això doncs serà bastant accident.
Clar, perquè és un recorregut per tant intens, no intensiu en aquest cas.
Sí, perquè sortim de platja i tenim 3 quilòmetres seguits de la pujada fins a l'alçada de Puig de Popa. I llavors, doncs, això, aquí al Maresme tenim unes pendents molt, molt exigents i la veritat que serà un espectacle veure a la gent.
Quina és la previsió que teniu de participants, d'inscrits a la prova?
Bé, aquesta prova és Copa d'Espanya de Triatló Cross i també Campionat de Catalunya, i llavors no deixa de ser que és, diguem, una especialitat bastant exigent i té una participació més minsa de lo normal, i estem parlant d'uns 150 participants.
Diguéssim que són més esportistes més d'elit o més preparats, no?, que els amateurs.
Sí, més preparats sobretot per això, per l'exigència del recorregut de bicicleta. Que el diumenge doncs, farem Calella-Sant Pol amb bicicleta, que pot ser una miqueta dur, però es pot fer, ho pot fer qualsevol, i aquest circuit, no? Les tres voltes que fem fins al Puig de Popa i tornar, doncs, són exigents, i a part són una part tècnica, en bicicleta.
Doncs com deies ara, el diumenge és el Tricircuits, que és el més important de Catalunya i que en aquest cas la ciutat de Calella debuta, no?
Sí. Bé, poquet a poquet vam començar amb dues, tres proves, sobretot amb una molt antiga com és Vilanova i el Truc, que ja portem fent 19 anys. Llavors, arrel també de l'Ironman, doncs s'han anat popularitzant aquests els triatlons i aquests més populars, i llavors quasi cada municipi del Maresme en té un de triatló d'aquestes fins. I bé, nosaltres en muntem 3 o 4, més el Vilanova i Tossa, que són ja triatlons antics, i els vam juntar tots en un circuit, i la veritat és que tenim unes participacions bastant importants. En aquest cas, a Calella hem fet tope d'inscripció amb 500 atletes.
Uh-huh. 500?
Sí, 500 atletes.
Uh-huh. Que són provinents de tot arreu, de la comarca i a banda també de la resta del país?
Sí, de la resta del país. O sigui, ja són, aquí sí que probablement hi ha uns 300 federats, o sigui, aquests venen de tot arreu, i després uns 200 que són no federats i que probablement doncs, són més de comarca.
Suposo que amb aquestes proves, i ara com deies també amb l'Ironman del mes de maig i l'Ironman de l'octubre, Calella es va consolidant com a territori triatló, no? En diverses modalitats, però en territori triatló i de l'esport.
Sí, la veritat és que en triatló no ens queda ninguna disciplina més per fer. Hi ha disciplines que no són triatló, l'aquatló o duatlons, però de les disciplines del triatló, des de la més petita a la més llarga, i amb bicicleta de carretera o amb bicicleta de muntanya, toquem totes les disciplines. Uh-huh. O sigui que, i crec que no hi ha ningú poble ni ciutat a Catalunya, i diria jo que també a Espanya, que ho faci.
Uh-huh. I ja per acabar, Jordi, suposo que com amb l'Ironman, no sé si també passa amb aquestes dues proves, que també és essencial que la gent com a mínim animi els participants o es visqui també l'ambient esportiu. No sé si en aquest cas també ho demaneu, això.
Sí, i tant, mare meva. I a més, al final tothom, o sigui, aunque les distàncies siguin més petites, si ets una persona que s'inicia, el repte és tan gran com fer un Ironman. Llavors, o sigui, que el suport pels atletes és fonamental. O sigui, que animem a que vingui tothom i que, a part, com és una prova molt ràpida, és molt, molt espectacular, perquè els tres esports passen relativament en menys d'una hora.
Jordi, ja per acabar també, suposo que logísticament on us poseu és a la Riera Capaspre, oi?
Doncs sí, és un lloc cèntric i creiem que li pot donar un toc espectacular també a la competició, perquè és un lloc molt emblemàtic i que està molt bé. A la Riera de Capaspre estarà el boxes, la zona de transició, amb les bicicletes. Just al costat també estaran les cartes de l'entrega de dorsals i tot això, i res, creuant la via del tren estarem fent la natació i el córrer. I com he dit abans, com és tot tan ràpid i tan junt, és molt espectacular i ho tindrem tot molt, molt a prop per veure-ho.
Jordi, gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
I abans de tancar l'informatiu, la previsió del temps per aquest cap de setmana i també per aquesta Revetlla de Sant Joan amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem una situació meteorològica novament marcada per les altes temperatures que s'enfilaran cap als 32 o 33 graus aquí a la comarca. En principi no aniran més enllà, però tot i així la calor serà ben intensa, com dèiem. De fet, ja han pujat les temperatures mínimes de la passada nit, que en molts punts, sobretot a prop de la costa, han quedat al voltant dels 23-24 graus. Per tant, també durant la nit hem tingut unes temperatures realment molt càlides. De moment amb força humitat, per tant amb una xafogó ben marcada també a tot el Maresme. D'entrada esperem que domini el sol durant tota la jornada, amb vent de garbí que aquesta tarda reforçarà una miqueta i que almenys a prop de la costa farà que la temperatura sigui una miqueta més agradable. Atenció, aquesta nit amb la Revetlla de Sant Joan els boscos estan molt eixuts, per tant molta, molta precaució. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem un dia en general també tranquil, assolellat, potser amb algun núvolet baix que podria aparèixer de cara al vespre cap a la serralada litoral, però seran núvols poc importants. En conjunt, domini del sol i temperatures que potser baixin una mica, però en conjunt continuaran molt semblants a les d'avui, baixaran en tot cas les màximes, perquè les mínimes es mantindran molt càlides. Aquesta pròxima nit tornarà a ser una nit d'aquelles que costarà dormir, perquè l'ambient serà càlid i, a més, la xafogó molt marcada. Els vents demà, com avui, del sud-sud-oest a la tarda, fluixos, en conjunt la situació marítima tranquil·la. Pel que fa a la previsió de cara a diumenge, la temperatura baixarà una miqueta més. Sempre estem parlant de la temperatura diurna. També podien baixar una miqueta les mínimes, però poca cosa. I en conjunt, amb un temps que continuarà força tranquil. Altre cop poden aparèixer intervals de núvols baixos a la serrada litoral, que seran sempre poc importants i que, de moment, no ens han de portar precipitacions.
Marxem, arriben les dues, arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Que passeu una molt bona revetlla de Sant Joan.